Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la identitat catalana oberta al món i llença un missatge de confiança i optimisme davant la incertesa geopolítica. Ho ha dit a la Setmana de Catalunya, Osaka, al Japó, que se celebra en el marc de l'exposició universal en la que participen 150 països.
Puguem traslladar una identitat, la identitat catalana, expressada en una llengua i en una cultura, una identitat que és inclusiva, que és oberta al món, que és oberta a tothom, que té unes arrels profundes, però que també està oberta al futur.
El president ha parlat avui amb l'alcalde d'Osaka per avançar la connexió aèria entre Barcelona i aquesta ciutat japonesa i també per ampliar relacions cap a la medicina o la millora de l'administració. Més qüestions. Shakira El-Homrani justifica la gestió del sistema de menors tutelats durant el seu govern. L'exconseller d'Afers Socials destaca la complexitat de gestionar l'arribada massiva d'infants i joves immigrants no acompanyats que es va produir aleshores i l'afectació del 155 en els processos de contractació. Ho ha explicat al Parlament arran de l'informe de la Sindicatura de Comptes que apunta irregularitats entre 2016 i 2020.
Cap dels anys següents ni dels anys anteriors van arribar més infants i joves menors d'edat que en aquests 5 mesos del 2018. I això passa just en el moment en què vaig entomar la responsabilitat i després de 7 mesos de paràlisi administrativa. Durant el meu mandat com a conseller i davant d'aquesta situació, únicament vam tenir un objectiu. L'objectiu era fer pagar-la l'interès superior del menor, el seu benestar i acollir-lo, perquè no quedés desemparat.
I el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, preveu mantenir el calendari de debat i l'aprovació de la sentència sobre la llei d'amnistia previst per als dies 24, 25 i 26 de juny, malgrat les peticions del PP per ajornar el procés fins que es pronunciï el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Presó provisional sense fiança per l'home detingut per la mort de la seva parella al barri de Ciutat Meridiana. Els Mossos van ser alertats pel germà del detingut i diumenge es va trobar el cos de la dona embolicat en plàstic i cinta americana en una habitació segellada al domicili. Portava amagant el cos 8 mesos, durant els quals només sortia de casa per anar a comprar al supermercat. L'home al·legat que la dona s'havia suïcidat, però la jutgessa remarca que no concorda amb el traumatisme cranioencefàlic que s'ha trobat en el fet de que li han fet l'autòpsia.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 28 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, estem tenint un tastet d'estiu i, de fet, al llarg de les immediates hores encara es dilatarà més el mercuri, més temperatura, que farà arribar les màximes fins als 33-34 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, gran part de l'interior de Girona, de les comarques de la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, al voltant dels 30 graus i entre 23 i 28 tant a la costa com a les valls del Pirineu. Per tant, déu-n'hi-do. Com pujarà aquesta temperatura? Tot ajudat amb un sol que ha de ser, i de fet ha de continuar sent, molt radiant i força dominant, amb alguns núvols en algun moment que s'arrossegaran a prop de la Costa Daurada i amb una mica més de brisa en aquesta banda del sud del litoral. Pel que fa al dijous, encara més calor. 34, 35, 36 graus en alguns indrets de l'Ebre i també de Ponent, i només al matí amb aquests núvols o alguna boira, fins i tot, que es formarà a la Costa Central i la Daurada, que després es desfaran. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs, mentre apreta la calor, nosaltres al Connectats avui parlarem dels riscos i també dels avantatges d'una empresa familiar. Entrevistarem Ricard Agustín, fundador i director de Family Business Solutions. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la reforma de la Dgaia i també per parlar de la jubilació. A partir de les 5 coneixerem el professor pretenc Cristian Oliver. Continuarem amb esports per parlar amb la terrassenca Paula Juárez, medalla de plata a l'Europeu de marxa. I acabarem amb cultura i la primera novel·la del badaloní Jep Graupera, El otro lado del espejo. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital Universitari Mutua Terrassa és el primer centre públic de l'Estat que realitza una intervenció quirúrgica de cap de pàncreas a través de la plataforma robòtica Hugo Ras de Medtronic. Es tracta d'una plataforma assistida de darrera generació. Fins al moment, als centres públics, aquest sistema s'havia emprat per a cirurgies de l'àmbit de la urologia, la ginecologia i la coloproctologia. La plataforma permet la màxima precisió quirúrgica i té avantatges respecte a la cirurgia laparoscòpica. Així, per exemple, és més precisa en la sutura d'estructures i del conducte del pàncreas i la via. Els especialistes que han pres part en aquesta intervenció coincideixen en els múltiples beneficis, ja que permet al cirurgià treballar en millors condicions ergonòmiques i facilita les maniobres de sutura dels teixits. A més, l'amplitud del gir de l'instrumental robòtic i la tecnologia en visió 3D ofereixen una millor precisió. Així, el nou sistema robòtic suposa un pas endavant en termes de seguretat, precisió i versatilitat quirúrgica. Aquesta tecnologia reverteix directament en la resecció dels teixits, permetent un major respecte envers els nervis, minimitzant les possibles hemorràgies i disminuint així les possibilitats de dolor postoperatori del pacient.
Gràcies, Sergi. Seguim el repàs ara per Racó Capital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Policia Nacional ha detingut un integrant de la banda dels Trinitarios a Sabadell, cercat per la justícia britànica per haver comès presumptament un homicidi al Regne Unit. Segons la policia anglesa, hauria agredit amb uns altres 5 integrants de la mateixa banda un jove d'una banda rival fins a provocar-li la mort. També li haurien provocat l'amputació de falanges d'una mà, pèrdua d'un òrgan, múltiples fractures i una punyalada mortal a l'abdomen. Per aquests fets, que haurien ocorregut el passat 14 d'abril, li consta una ordre internacional de detenció per la qual es podria enfrontar una pena de cadena perpètua. Les investigacions policials apunten que el detingut hauria fugit a Espanya per traslladar-se a la República Dominicana, el seu país d'origen. La policia espanyola va iniciar un dispositiu de vigilància i seguiment a possibles zones que podria freqüentar fins que el van localitzar entrant en un establiment d'hostaleria de Sabadell.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Avui, 28 de maig, els governs locals arriben a la meitat del mandat. Es compleixen 2 anys de les eleccions municipals a Catalunya, uns comicis que a Badalona van donar una majoria absoluta a Xavier García Albiol. L'alcalde assegura que se sent satisfet dels projectes iniciats en aquests 2 anys de mandat, tot i reconèixer que encara queda molta feina a fer. La maquinària, diu, ja està en marxa, però caldrà esperar a finalitzar el mandat perquè els veïns diguin la seva. Albiol ha afegit que els ciutadans examinaran tant l'acció del govern com de l'oposició. L'escoltem.
Un grau de satisfacció important, sent conscient doncs, que encara tenim moltes coses per fer i que es faran amb aquests 2 anys que queden. Jo crec que la maquinària ja s'està veient, que s'està posant en marxa. Ell hem arrencat projectes molt importants per a la ciutat que portaven aturats molt de temps.
Per cert, que el pròxim 26 de juny, el Biol farà una conferència oberta a la ciutadania al Teatre Margarida Xirgu per fer balanç d'aquesta primera meitat del mandat.
Gràcies, Anna. I ara continuem pel Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts s'han arrencat les inscripcions pels casals i activitats d'estiu al Prat. En concret, ho han fet les activitats de cultura, lleure i educació, i avui les de bàsquet. A partir de demà dijous serà el torn de les activitats aquàtiques i divendres la resta de propostes esportives. Una àmplia oferta amb un doble objectiu educatiu i també de lleure perquè infants i joves puguin compartir experiències. Escoltem Olga Asensio, cap de Departament d'Esports.
Tingui uns criteris de qualitat, de diversitat, que la gent pugui escollir doncs, diferents disciplines i que també tingui un caire educatiu i de lleure doncs, perquè és estiu, però també doncs, evidentment, a compartir experiències amb tots els infants i joves diferents de les del dia a dia de l'escola, doncs també són molt enriquidores a nivell de relació i de formació d'aquests infants.
Les inscripcions es poden fer online a través de la plana web onlinepolaprat.cat o bé presencialment a cadascuna de les entitats.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem i ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà del Vallès dedicarà 6.000 euros a l'ajuda humanitària a Gaza i Cisjordània, tal i com van anunciar en el ple municipal d'ahir al vespre. Després de llegir un text del Fons Català de Cooperació que condemna els danys inhumans que el govern d'Israel està produint a Gaza per una guerra que va començar fa més d'un any, la regidora de Cooperació i Nova Ciutadania, Anna Riera, va anunciar aquesta mesura.
Al món local demanem que es garanteixi el compliment del dret internacional violat reiteradament en els atacs contra persones desplaçades i refugiades, hospitals i escoles, i l'embargament total d'armes a la zona, a la vegada que reclamem que l'ONU lideri la desescalada del conflicte que afecta la regió i que els estats li reconeguin aquest lideratge. Per tant, des de l'Ajuntament de Castellà del Vallès, responem a la crida del Fons Català de Cooperació, col·laborant amb 6.000 euros a la campanya 3882 per l'escalada de violència a Palestina i al Líban, per pal·liar el patiment de les víctimes de la guerra, i també demanem promoure activitats de denúncia i sensibilització en el sentit que proposa aquesta declaració.
Els atacs aeris i els bombardejos d'artilleria han colpejat cases, escoles que serveixen de refugis i tendes de persones desplaçades, un patró àmpliament documentat per l'Oficina de Drets Humans de l'ONU des de l'octubre del 2023.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, Sara Vella.
La carnisseria Corral commemora 100 anys a la ciutat de Sant Cugat, convertida en un dels establiments més emblemàtics i amb una relació molt personal amb la clientela. El comerç, nascut al mercat de Pere Sant el 1925, va canviar d'ubicació fa aproximadament una desena d'anys per instal·lar-se de manera definitiva al mercat de Mirassol. Un negoci familiar que viu la quarta generació i que ha anat heredant el vincle amb els clients que continuen apostant per la qualitat i el tracte proper. Àgueda Pareja, propietària de la carnisseria Corral, explica l'èxit del negoci.
Son amigos, amigas, gente que te aprecia y tú los tratas como si fueran familiares, porque lo que quiere es que estén contentos y que lo que se llevan. Hay gente que te viene y te dice, ¿qué me vas a poner hoy? Y tú le dices, pues mira, tengo esto, ¿te va bien? Y se lo lleva. Y no te dicen ni sí, nada, lo que tú digas, Àgueda. Quiero decir, eso es una confianza enorme para ti, que dices, ostras, pero la gente, ya te digo, que de verdad que yo estoy orgullosa de haber estado vendiendo.
La carnisseria Corral organitza un acte de celebració del centenari aquest dissabte de 12 del migdia a 4 de la tarda amb un espectacle infantil, música i botifarrada al Mirassol Centre.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Les empreses familiars tenen un paper molt preponderant a Espanya i també a Catalunya i són un model que poden tenir riscos però també avantatges. Per parlar-ne sobre aquest tema, el nostre company Sergi Estapé avui conversa amb Ricard Agustín, que és fundador i director de Family Business Solutions. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, per parlar d'aquesta temàtica de les empreses familiars, parlem ara amb el Ricard Agustín, que és consultor d'empreses familiars i fundador i director de Family Business Solutions. Ricard, bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
Doncs no sé si hi ha dades de quantes empreses familiars hi ha a tota Espanya.
Doncs sí, mira, segons l'Institut de l'Empresa Familiar, a Espanya hi ha al voltant de 2.900.000 empreses familiars.
Uh-huh. I dades de Catalunya en tenim?
Sí, les dades que tenim de Catalunya estarien, segons l'IDESCAT, que és l'Institut d'Estadística de Catalunya, estarien al voltant d'unes 537.000 empreses. Això vol dir que Catalunya té un pes del 18% sobre el total d'empreses familiars de l'Estat.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, no? Són xifres considerables.
Molt considerables, molt considerables, sí. De fet, Catalunya sempre s'ha caracteritzat per aquest teixit d'empresa familiar, de la mateixa manera, doncs, que passa en altres comunitats com el País Basc.
Mm-hmm. Parlem una mica dels efectes que pot haver a vegades negatius. És molt alta, entre cometes, la mortalitat d'empreses familiars?
A veure, jo diria que... mira, la mortalitat... Les empreses familiars i les no familiars tenen mortalitat, eh? Uh-huh. Perquè moltes vegades ens centrem en les que són familiars i les no familiars també tots sabem d'empreses que es funden i que moren, no?
Uh-huh.
Clar, la pregunta que em feu és en relació a les empreses familiars. També, segons dades de l'Institut de l'Empresa Familiar, de cada 100 empreses familiars que es funden, 33 es consoliden en segona generació, 13 s'arribarien a consolidar en tercera generació i només 5 arribarien a consolidar-se en quarta generació.
Mm-hmm.
I sí que hi ha una mortalitat, però la bona notícia és que no només moren les famílies, no familiars també. El que sí que canvia són les raons, no?
Mm-hmm. I quines serien les principals perquè aquesta empresa familiar, aquest tant per cent, acabi tancant? Quines podrien ser?
Doncs mira, a veure, jo et diria que moltes vegades tenen que veure doncs amb el no tenir normes, amb que no es planifica bé el relleu generacional, amb que, doncs, bé, no ens hem posat d'acord per temes que té que veure amb la relació de la família amb l'empresa. Aquestes serien les principals. Sí, al marge del que he dit abans, que moltes de les causes de mortalitat també les tenen les que no són familiars. Problemes de liquiditat, problemes de caire, podríem dir, de model de negoci, etcètera, no?
Mm-hmm. És una frase que s'acostuma i es diu molt: l'avi la va fundar, el pare la va aixecar i el fill la va arruïnar. No sé si això té, podríem dir que té vigència.
Això és un mite, sí. Això és un mite, perquè com t'he dit abans, generalment la mortalitat més gran es produeix del pas de la primera a la segona generació.
Uh-huh.
M'entens? El que sí que és cert que després què passa? Doncs que amb moltes empreses d'aquestes mediàtiques que surten als mitjans de comunicació, etc., doncs sí que ha coincidit que ha estat podríem dir els nets que hi ha per manca d'interès o el que sigui són els que se l'han acabat venent, però la gran mortalitat, segons les estadístiques, es produeix del pas de la primera a la segona generació.
Jo suposo que també deu venir a vegades amb el sector, no? Per exemple, el sector tèxtil fa molts anys doncs era molt més sòlid, després, posteriorment, s'han anat trobant altres dificultats. Suposo que a vegades també el sector deu tenir incidència en aquesta mortalitat.
Sí, clar, el sector i l'adaptabilitat doncs, que tenim al canvi, però precisament jo penso que en aquest tipus de coses, veus, aquí abans hem parlat de molts temes negatius, no?, d'empresa familiar, però n'hi ha molts de positius que a lo millor fan que una empresa familiar s'adapti més als canvis, amb més de pressa, les decisions s'ho prenen de més a prop, m'entens?
Sí, bueno, teníem previst parlar dels temes positius. I una cosa, hi ha algun parentesc que estadísticament sigui més procliu a que hi hagi problemes? No sé si les relacions entre germans o entre pares i germans, entre cosins, o com va això?
Mira, amb empresa familiar ens passa que moltes vegades els que ajudem a les famílies empresàries ens trobem amb què es traspassen els problemes que teníem a la família, a l'empresa, no?
Uh-huh.
I aleshores, doncs, bueno, hi ha famílies amb les que tot va de manera molt fluida, però hi ha famílies en les que les relacions pares-fills, doncs, costen, les relacions entre germans costen, i, evidentment, això, a la que portem a l'empresa, doncs, clar, ajuntem l'apartat familiar, que ja no el tenim ben encaixat i que passem amb la motxilla ja amb pedres, i, a més, ajunta, doncs, el tenir que compartir una feina, no? I aleshores, doncs bé, jo et diria que això és una miqueta cas a cas. Hi ha casos en què no és fàcil, podríem dir, el treball intergeneracional, de vegades no és fàcil entre germans i germanes, és més difícil encara entre cosins, perquè si més no, entre germans i germanes, més o menys, el normal és haver tingut els mateixos pares, compartir els mateixos valors, i amb els cosins només compartim el 50% dels valors, no?
Uh-huh.
Aleshores sí que veiem que és més complexa del que m'has enumerat, germans, pares i cosins, és més difícil treballar en un consorci de cosins.
Mm-hmm. En aquest cas, suposo que el consell, no sé si el consell que podeu donar des de Family Business Solutions, suposo que és deixar les emocions o els sentiments una mica a part, no?, que poden ser a vegades aquesta causa d'un trencament, no?
Sí, però saps què passa? Que costa molt, perquè... Mira, jo que em dedico a ajudar, i els meus col·laboradors que es dediquen a ajudar a famílies empresàries, no? Comentem que ens és relativament senzill, perquè és la nostra feina i la fem doncs, amb il·lusió i convençuts de que podem ajudar moltíssim. Ens és molt fàcil fer-ho amb altres famílies, però quan cadascú intentem gestionar la nostra pròpia família... Deixar les emocions a banda costa molt, saps?
Mm-hmm.
I aleshores això és el que passa amb el món de l'empresa familiar, que encara que podríem dir la recepta de manual seria ell, deixeu les emocions a part en el dia a dia, doncs què passa? Que ens hem discutit avui anar a la feina, la meva germana i jo, i demà ens trobem a la comunió d'un nebot, no?
Mm-hmm.
I aleshores això doncs, es dificulta, no?
Mm-hmm. Passem a aquesta part positiva que deia el Ricard, que n'hi ha, clar, òbviament. Quines serien les... No sé, quines, a l'hora d'enumerar avantatges que pot tenir una empresa de caràcter familiar, quines serien?
Doncs, home, pues mira, un tracte més proper amb una empresa no familiar, moltes vegades ets un número, aquí tens nom i cognoms... solen tenir més estabilitat laboral. Per exemple, la darrera crisi que vam tenir en el 2008-2009, allà va quedar palesa que la mortalitat de les empreses no familiars va ser molt més alta, molt més elevada, no? Aleshores hi ha més estabilitat laboral perquè hi ha una visió més a llarg plaç. També ho he dit abans, no? Possiblement hi ha una presa de decisions més ràpida, podem ser més adaptables i flexibles, no hem de demanar permís amb una jerarquia i que potser té la seu a Estats Units o a Xina o a Japó, no?
Mm-hmm.
I per mi una molt important i és que les empreses familiars tenen una cultura doncs basada en els valors, no? Mm-hmm. I aleshores això al final doncs es va baixant per vasos comunicants cap avall i tots ens impregnem, no?
Mm-hmm. Ha de ser més jerarquitzada que una empresa no familiar o el funcionament diríem que pot ser el mateix? Ho dic pel sentit de que som, si som dos germans, els dos volem manar, doncs potser és millor que un sigui director... No sé, eh? Dic, poso un exemple, que sigui el sí. que està per sobre i l'altre...
Clar, aquesta és una molt bona pregunta i d'aquí l'important és que es treballi el relleu generacional, no? Perquè el qui mana... A veure, el tema de qui mana en una empresa no hauria de venir donat ni pel nom ni per ser fill de, no? Mm-hmm. És a dir, ha de ser la persona que està qualificada, capacitada i legitimada per la família i també pels treballadors perquè sigui la que mana, no? Aleshores, nosaltres tenim empreses amb les quals doncs, dos germans o inclús quatre cosins estan manant. Mm-hmm. Ara és complexa. És més fàcil que manir un, no? Oh. Tampoc no podem oblidar que cada cop podríem dir, en aquest canvi d'època que estem vivint, doncs les empreses cada cop estan més horitzontalitzades, tenen organigrames més matricials i això també l'empresa familiar... que vol perdurar en el temps, s'ha de professionalitzar i adaptar a les seves estructures a el que es necessita, no?, avui en dia. Mm. Aleshores, doncs bé, en algun cas caldrà que estigui més jerarquitzada, però en d'altres es pot perfectament implantar una estructura no tan jerarquitzada i que funcioni. Sempre i quan, ja dic, l'empresa sigui professionalitzada i que realment les persones que ocupen els llocs claus siguin les que han de ser. És a dir, que no hi siguin per dir-se com es diuen.
Mm-hmm. En aquest sentit, també parlant d'aspectes positius, aquesta barreja d'experiència dels que fa més anys que són amb aquests més joves que han sortit més preparats en àmbits com les noves tecnologies, també és un aspecte positiu, no?, en una empresa familiar.
És superpositiu, és superpositiu. Pensa que avui en dia, a més, ja tenim nosaltres aquí a l'empresa, tenim famílies empresàries que conviuen tres generacions. Uh-huh. O sigui, els avis, els pares i els fills. Clar, ara la gent vivim més, no? I això, doncs, propicia que diverses generacions hagin d'estar compartint el negoci i això, la cosa que obliga, doncs, és a tenir aquesta generositat de totes les generacions implicades, no? D'ensenyar, però també de deixar-se ensenyar pels més joves, que abans això no passava. És a dir, abans els joves entraven a les empreses per ser aprenents, no? Uh-huh. I ara poden entrar a les empreses, evidentment, han d'aprendre molt, però en determinats temes en saben més que les generacions més grans, no? En temes uh-huh. de tot el que seria digitalització, noves tecnologies, tema de gestió de dades, xarxes, no diguem ja d'intel·ligència artificial, i en aquí poden fer una gran aportació sempre des de la humilitat, però també aquesta humilitat l'ha de tenir les generacions més grans per deixar que els joves els hi ensenyin coses, saps?
Mm-hmm. I no sé si tot el que hem parlat es pot, diríem, no sé, perquè hi ha moltes empreses també que es funden amb dos amics o tres amics o un amic i una amiga. No sé si tot això, aquest paquet que hem estat parlant, també es pot traslladar amb el tema d'amistat o no té res a veure. Perquè ho dic perquè hi ha un lligam, no per res més.
Mira, segons, és dir, per exemple, dos amics es junten, són dos socis i a partir d'aquí tenen voluntat de que allò sigui una empresa familiar, de que hi hagi continuïtat, de que això passi a les seves següents generacions. Això seria una empresa familiar.
també.
Val? Uh-huh. En canvi, si en juntem tres professionals, que el que pretenem és que pel fet d'ajuntar-nos lloguem un despatx i dividim doncs, el lloguer entre tres, el que ens costaria doncs, la recepcionista entre tres, però que no tinguem aquesta voluntat de continuïtat, de fer algo gran que passi, que transcendeixi, etc. Això no seria una empresa familiar. Mm-hmm. No sé si veus la diferència.
Sí, sí, mica, sí. Sí.
No? Però jo diria que dependrà cas a cas.
Depèn de cada cas. Doncs Ricard Agustín, consultor d'empreses familiars i fundador i director de Family Business Solutions, moltes gràcies per passar avui pel Connectats i parlar-nos sobre aquesta temàtica.
Ha estat un plaer.
Bona tarda.
Ha estat un plaer i mil gràcies per convidar-nos i sobretot aprofitar que es parli d'empresa familiar i sobretot que no ens quedem moltes vegades amb el que veiem a les sèries de Netflix, no?, i d'altres plataformes, que sembla que les empreses familiars doncs, són explotadores i són corruptes i tot això, i res més lluny. És a dir, l'empresa familiar és el motor de sostenibilitat, i hem vist pels números que és el motor del país, que és el motor de la feina, que paguen impostos, que donen de menjar moltíssimes famílies, i que moltes vegades no es reconeix aquesta feina silenciosa que es fa des de l'empresa familiar i ens quedem amb els titulars de les grans empreses, no? Uh-huh. I aquí, en qualsevol poble de Catalunya, l'empresa familiar és el motor.
Doncs moltes gràcies, Ricard.
Una abraçada.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos minuts i mig passen ja de dos quarts de cinc de la tarda i ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Emili Miquel, que és exdirector de Correus i ens espera al Prat. Emili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I calorosa, oi que sí?
Sí, la veritat és que estem vivint una espècie d'estiu avançat, no?
Sí, sí,
sí.
Això diuen els meteoròlegs. Els homes
anem
i les dones
platja.
Del temps. Vosaltres la teniu sí. A prop, eh? La teniu propet.
Sí, tant, i tant.
Vinga, sí. Anem a saludar el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual i ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
També acalorats aquí a Castellà?
Sí, sí, calorat i sembla ser que, per el que diuen aquests senyors del temps, ens espera 4 dies intensos.
Que bé. Ai. Doncs anem a agafar una mica de brisa. Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social des de Badalona. Què tal? Bona tarda.
Molt bé. Una miqueta fa calor, però la marinada que hi ha per aquí s'està bé, eh?
Sí, no?
No ens podem queixar de molta, molta calor. Ara. Fa bon temps i això és d'agrair.
Sí, sí, és d'agrair. Ja ha plogut prou, eh? Ha plogut bastant. Ara ens tocarà patir la calor, però vaja, cada cosa en el seu moment i no cal queixar-se. Us sembla que comencem i ho fem pel primer dels temes que té a veure amb aquesta reforma de la DGAIA, de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, que en breu, a partir del dia 3 de juny, canviarà de nom i passarà a dir-se la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència. Però vaja, l'important no és el nom, sinó la reforma que s'hagi fet i els resultats que doni aquesta reforma. D'entrada, sí que m'agradaria saber la vostra opinió sobre aquest abordatge que ha fet el govern, que s'ha posat el mono de feina i ha entrat molt ràpidament en el tema, tot i que no, la feina no s'ha fet d'avui per demà, sinó que ja es venia treballant. Però com s'ha entomat el tema? Què us ha semblat? Toni?
Bueno, sí, doncs mira, a mi em sembla bé que s'entomin els temes, com sempre hem tard i malament. S'ha treballat, crec que malament, des de la Gaia durant aquests, tots aquests anys, i ha passat tothom, aquí n'hi ha excuses. S'ha externalitzat molta feina i encara no sabem ben bé el per què. S'ha portat feina a entitats d'economia social o d'ajudes, i això no és. Vull dir, si hi ha un departament depenent de la Generalitat, s'ha d'actuar i s'ha de treballar en el fons. Aleshores, són molts anys de vicis adquirits i que en un moment determinat s'ha pues, descobert ara com hagués pogut descobrir fa 7 o 8 anys, o 2 o 1. Espero que això es pugui arreglar. Si es posen al mono de feina i realment es posen a treballar, cosa que sempre deixo entre cometes, això podrà tenir una solució, si no, seguirem igual, bla, 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 i res de res.
Molt bé. Vinga, més opinions sobre l'abordatge de, del tema. Josep.
Sí, bueno, jo en principi crec que hi ha un fet que és interessant, i és que quan hi ha una problemàtica, s'ha denunciat, o que li ha tocat, o que ha sigut, a partir d'aquí sembla ser que el govern ha analitzat mínimament si ja es feia algunes cosetes perquè es volgués millorar, doncs, benvingudes, uns anàlisis i una investigació del que hi ha, i després presentar unes reformes per millorar el servei, que això és el que sembla ser que se'ns han presentat aquí amb dues o tres propostes per poder millorar. I sobretot, jo el tema de canvi del nom no m'és rellevant, però sí que per mi és important el concepte que sembla ser que volen tenir de prevenció. És a dir, la paraula prevenció és una paraula que hi ha vegades que bueno, teòricament tothom tindria de tenir molt en compte, però que hi ha moltes vegades que no se li dona la importància que té, perquè si tenim una bona prevenció en tots els àmbits, automàticament evitem els problemes que venen a continuació, majoritàriament, no? Sí. I les administracions públiques, doncs, hi ha vegades que és molt de fer parafernàlies i poc d'analitzar i fer la prevenció i els protocols necessaris per fer-ho. Esperem que amb aquestes rectificacions que han fet, pues la cosa vagi millor, no?
I tu com ho veus, Emili?
Doncs jo el que veig és que passa sempre el mateix, no? Fins que no passa una cosa, una desgràcia, una cosa grossa, no es prenen mesures. Com sembla que ha estat el cas, perquè ja se sabia que la de Gaia no anava bé, no funcionava bé. És una cosa que ve de lluny. Però ha hagut de saltar, doncs, als mitjans aquest escàndol, això que ens ha avergonyit a tots, no? Que la de Gaia s'ha d'encarregar de protegir...
D'aquesta menor, sí.
De 12 anys que havia caigut en mans de depredadors sexuals, que sí. Ja és, que tenien com a objectiu aquests joves, aquests adolescents, aquests nens vulnerables, no? Molts d'ells, doncs, immigrants, desprotegits, i que, doncs, s'ha focalitzat en aquesta gent per fer de les seves. I quan un escàndol d'aquestes característiques salta als mitjans és quan correm-hi tots. I el govern, doncs, lògicament s'ha de posar les piles, perquè és un escàndol absolut que ens avergonyeix com a societat. No sé si... Se suposa que... Sí, la prevenció, el seguiment... Fer coses que es fan ara a partir, sobretot, de que això, doncs, ha saltat als mitjans, però que ja se sabia que la de Gaia no anava com havia d'anar. I fins ara no s'havia fet res. Però ara, doncs, això que dic, repeteixo, ara correm-hi tots. Més personal, d'aquí em sembla 300 professionals més, d'aquí el 2027, no?
Sí.
Sí, més personal i més diners sempre és un recurs. Si posem diners i posem personal, se suposa que les coses aniran millor. Però no sempre funciona així. Vull dir, aquest personal, doncs, ha de ser un personal, doncs, capacitat, ha d'estar ben coordinat, ha de ser... No es tracta de dir, fiquem-hi gent, i ficant-hi gent i ficant-hi diners, tot resol. Per desgràcia, no sempre és així, no? I després està el canvi de nom, que diuen que el nom no fa la cosa, però a vegades ajuda, no? Evidentment s'havia de fer un canvi de nom, perquè estava ja tan desacreditat el nom que amb aquest nom no es podia continuar.
Tu has posat també el dit a la nafra quan parlaves de diners, i és que precisament una de les coses que no han transcendit, perquè la consellera tampoc no ha donat xifres, és que no s'ha concretat un pressupost disponible per aquesta reforma. És a dir, no saben amb quants diners compten per fer tot això. Estem amb el mal de sempre.
Sí.
Suposo que ara és molt aviat per concretar una xifra, no? Però, a veure, posarem més diners. Home, sí, s'ha de posar més diners, però no tot és posar més... Repeteixo, no tot és posar més diners i més personal. S'han de fer les coses ben fetes, ha d'estar tot en mans de professionals... De moments, els polítics sempre tenen aquest recurs, no? No us preocupeu, i dedicarem més diners i posarem més personal. Va, no. Molt bé, però no n'hi ha prou amb això.
Josep.
I amb el tema dels diners, que en fi, coincideixo amb que, evidentment, no es poden fer reformes si, a més a més, una de les reformes és posar 300 nous professionals, si no fem una dotació econòmica. Això està més clar que l'aigua. I, per desgràcia, tenim masses experiències de cos polítics, el tema del pressupost, això no se n'en recorden mai, no? Vale. Però hi ha una cosa que jo aprofito per entrar, i és que fixem-se que això és un tema que tothom, des d'un cantó de l'art polític fins al final, veuen que això no pot ser, que es té de millorar, per descomptat. Però jo ara voldré veure si hi ha alguna iniciativa a nivell parlamentària per poder agafar una partida de pressupost, a veure qui és el que es mulla i fa la segona part. És a dir, primer denunciem i traiem rèdit polític de la situació, però després anem a aplicar coses que siguin pràctiques per poder trobar solucions. I la cosa pràctica és apujar uns pressupostos que donat la precarietat d'aquest govern, amb el tema de que no hi ha hagut pressupostos, doncs tindran de treure pressupostos per sota les pedres, no? Per tant, tinc ganes de veure que els polítics ara facin la seva feina i si són capaços de posar-se d'acord, perquè és la signatura pendent que tenim en aquest país.
Sí, estic d'acord. Aquí, per més 300 persones, o no sé quantes han de posar, aquestes persones, primer de tot, han d'estar preparades, segon, han de saber on van a parar, i, evidentment, han d'estar recolzades econòmicament. De res serveix anar dient que farem, si estem lligats de peus i mans en quant a pressupostos, en quant a partides i tot això, i què en farem d'aquestes persones que entrenaran? Com les dotarem? És que, esclar, estan agafats pels fils, és molt fàcil dir, això ho arreglarem perquè hem canviat el nom, això és una tonteria, en el fons, però, bueno, l'han canviat, val, endavant. Però no només és canviar el nom, és fer les coses molt ben fetes, que fins ara no s'han fet. I dubto que amb aquest canvi radical i tot això es puguin fer, ja no dic a curt termini, sinó a mitjà.
I creieu, com s'ha anunciat, que és necessari, perquè a més s'haurà de crear una oficina de control de gestió d'aquesta nova entitat i una unitat de seguiment de les incidències per revisar els protocols?
Bé, quan es posa en marxa qualsevol canvi, sempre, jo parlo des de la meva experiència professional, quan jo estava en actiu, quan tu poses en marxa qualsevol canvi, una de les coses bàsiques és fer un seguiment. Perquè tu engegues una novetat, un canvi, una millora, i tu al cap d'un mes, al cap de 6 mesos, tu has de tenir resultats i has de mirar a veure com està funcionant. Si no ho fem, malament. No es pot posar en marxa un canvi.
Però el tema és qui ha de fer aquest seguiment. O sigui, és necessari crear una oficina de control? O qui hauria de fer, en principi, aquesta feina? Perquè mentre ha funcionat la DGAIA, qui se n'ocupava de supervisar tot això?
No hi havia oficina de control, sembla, no? Perquè si la creen ara...
Sí, és de nova creació,
correcte,
el que volen fer.
Clar. És que ara, aquí hi ha una cosa que jo em sembla que és el que estan fent, estan proposant, és que el control, en aquest cas, el control de la gestió econòmica, això ho farà la Direcció General de Prestacions Socials, cosa que fins ara això no ho feia, aquest departament, no? Entenc jo que amb això sí que hi ha una espècie d'incidir més en el control econòmic, però a part del control econòmic, ha d'haver-hi el control de la gestió, dels protocols, de que el que s'ha dit que es farà, automàticament es faci el seguiment de que es fa. I això, evidentment, amb les empreses privades, teòricament, ha de funcionar, perquè si no, no n'hi hauria cap que funcionés, no? Per tant, a veure si amb l'administració pública són capaços de fer-ho anar.
Sí, sí, s'ha de fer anar i després posar una gerència o un lloc que fiscalitzi, que miri, que analitzi, i dotar allà una sèrie de personal que estigui treballant allà. Tot això està molt bé, però ha de ser real i ha de ser gent capacitada. No podem posar allà altra vegada. Bueno, mira, posem aquests 5 perquè aquests ven de no sé on i són coneguts i pol·lulen pel partit. Aviam, fem les coses en sèrio d'una vegada i llavors potser ens ho creurem. I no tanta opacitat, més transparència. Transparència, l'administració ha de ser transparent. I de moment encara costa molt que ho sigui.
Mm-hmm. Hi ha una altra qüestió que també s'apuntava en aquesta informació i és la participació dels educadors. Ells demanen poder participar en aquests canvis. A tu què et sembla, Toni, com a part implicada i com a coneixedors de la realitat que toquen cada dia?
No, jo en el marc del tema de l'economia social... Jo sé que hi ha hagut moltes entitats que han participat i que han col·laborat amb l'ENGAE, digue-li amb que vulguis. El que passa és que sempre s'han trobat una mica lligades de peus i de mans. Hi ha hagut una piràmide de gent que allà pues, manava, ho feia, tenia unes certes ordres de caire polític, com és natural, però que no se n'han sortit i han sigut, a vegades, diem-lis que això ja està molt cremat, molt bonistes, la gent que corria per allà, que, bueno, ja ho farem d'aquesta manera, si no se n'encarregaran aquests, si no se n'encarregaran els altres, i la cosa s'ha anat perdent i diluint els dits, i ara, doncs, ens ha esclatat. I tal com deia el company, ens ha esclatat en un cas horripilant, que bueno, ara tots correm-hi, però, bueno, correm-hi, però com hem de córrer? Amunt, avall? Perquè, clar, aquí hi ha molta gent implicada, no només hi ha una direcció general. I, clar, ja us ho he dit abans, no veig jo una suficient claretat d'on pot anar a parar, qui pot col·laborar, qui pot no. És molt complicat, això, de canviem el nom i a partir d'aquí farem. Uf, no sé.
Què dieu la resta, Emili?
És que els problemes una mica se sabien, no? Se sabia que hi havia una excessiva externalització, que hi havia una sobreocupació dels centres i que els professionals estaven desbordats. Doncs si se sabia això, per què no s'havien pres mesures? Per què hem hagut d'esperar aquest escàndol? Si se sabia, no? Jo em sembla que el govern ha dit que ja portaven temps treballant en tot això i que és ara quan han decidit doncs, aplicar totes les bones idees que tenien i posar-les en marxa. Però escolta, és que això és sospitós, no? No, i és que nosaltres tot això ja ho vèiem, ja ho estudiàvem, ja teníem un pla per... però segur, hem hagut d'esperar que passés el que ha passat?
Ja, però és que justament és arran de la denúncia que fa un educador sobre el cas d'aquesta nena, que es podia saber, efectivament. Però fins que no hi ha hagut una denúncia pública que es va fer a través d'un programa de ràdio, una entrevista que li feien a aquest educador, el tema no ha acabat d'esclatar. Per tant, els educadors haurien de tenir alguna cosa a dir, ni que sigui a títol informatiu de què és el que realment està passant, quines coses es poden millorar, què és el que caldria fer, a part que les decisions polítiques ja sabem qui les ha de prendre i quin és el paper que ha de jugar cadascú, però ells haurien de poder contribuir a aquest canvi?
Home. Jo crec que sí, és que, a veure, això tornem a estar sempre el mateix, no? És a dir, si tu estàs en un tipus de feines i tens de millorar el funcionament d'aquell equip de feina, el primer de tot que tens de fer és una selecció de personal professional que coneixi bé la feina que tens d'anar a fer i que tens d'anar a millorar, no? I a partir d'aquí, si això resulta que hi ha uns professionals educadors que coneixen bé tot aquest món, jo crec que és imprescindible que com a mínim puguin donar la seva opinió i puguin donar la seva orientació, perquè en el fons, si la política funcionés com tindria de funcionar, la part política és l'element que els ciutadans tenen per poder gestionar el que són les diferents infraestructures públiques. Però els polítics són els que es tenen d'adequar dos mitjans, tant tècnics, tant personals, com professionals, de relleu, per poder desenvolupar aquelles polítiques. És a dir, és inversemblant que amb tot el tema de salut hi posem un senyor que vingui com a tècnic, no sé, de ports i rius, per exemple, no? És a dir, una enginyeria de ponts i altres coses, no? Hòstia, això no pot anar. Per tant, si la política d'alguna manera la podem transformar algun dia, això és difícil, amb un sistema més racional i més una mica més coherent d'acció, jo crec que tenim les eines per poder avançar i construir coses molt millors. Però, esclar, es té de veure si tenim la mentalitat i la gent necessària per fer-ho.
Uh-huh. Emili, vols tancar aquest tema?
Sí, una cosa és el polític que està al davant, el responsable, però una altra cosa són els que estan al darrere, els tècnics i els professionals. En aquest cas és el col·lectiu d'educadores i educadors, no? Sí. El CEC, que diu que estem en el pitjor i que no comptin amb ells. Suposo que si estem en el pitjor és perquè altres vegades no han comptat amb ells, perquè tenen una mala experiència i pensen que això es repetirà i volen que no es repeteixi, no? Perquè una vegada per totes, doncs això funciona. Suposo que ells no es queixen per queixar-se. Tenen tot això. Aquesta queixa va acompanyada d'una mala experiència.
Sí, sí. Molt bé, doncs queda feina. Queda feina per fer i diners per aportar el que tot això costarà de canviar. Un altre tema que teníem previst per avui té a veure amb la jubilació. Emili, tu estàs jubilat?
Sí, feliçment jubilat.
Que bé. Josep, tu també?
Sí, jo també.
També?
Ja fa un temps, sí.
El Toni no, encara.
Sí? Fa poc, sí.
Ostres, nen, felicitats.
Moltes gràcies.
Que bé.
No sé com acabarà aquest tema, però bueno, de moment hem entrat al fangueig.
Molt bé. Clar, és que resulta que la notícia que anàvem a tractar ara, dius, home, vols dir que cal arribar als 70, com planteja Dinamarca, que a partir del 2040 l'edat de jubilació es preveu als 70 anys? Home, això ho dius ara aquí, en aquest país, i ens n'anem tots al carrer, no? O què?
Sí. Bueno, jo no sé, els països nòrdics o altre tipus de països com tenen enfocada la vida, la societat i tal, sí que m'ho imagino, però vull dir que això és inverossímil aquí. Perquè, clar, si a sobre que lluites per una cosa, per tindre millores, per tindre més temps i tot, et diuen que fins als 70 anys no hi ha res a fer, doncs home, què vols que et digui? Igual tenen altres prestacions, altres modus de vida, ajudes amb més grans, que a tu et permeten pues, tindre una feina flexibilitzada i poder gaudir de la teva presumpta bellesa. Ara, clar, jo no veig gaire normal, francament.
Ja. Ells diuen que l'esperança de vida, que l'augment de l'esperança de vida i el tema de la sostenibilitat del sistema públic de pensions, doncs va lligat a una mesura que ells van acordar, en què consisteix que a mida que augmenta l'esperança de vida, també augmenta l'edat de jubilació. Què us sembla?
No sé.
Ells tenen una fórmula, es veu.
Sí.
Tenen una fórmula, sí. Sí, que em sembla que no és la mateixa que té el tram amb el tema del càlcul d'arancels, és una altra fórmula.
No, res a veure.
Suposo que l'han ficat al xat GPS i els hi ha donat uns números, no? Mm. I que, clar, l'esperança de vida va augmentant, la sostenibilitat del sistema públic de pensions cada vegada és més crítica, llavors suposo que els hi dona un número i apareix el 70 anys, no? Que, en fi, que fa una mica riure. El que passa que potser anem cap aquí, perquè teníem la jubilació als 65, aquí a Espanya ja la tenim al 67 i escaig, no? I, 67, hi ha països com França que resisteixen, i em sembla que la tenen al 64, però la tendència a Europa és anar endarrerint l'edat de jubilació. I això que sembla exagerat, potser d'aquí una dècada ens trobarem que la gent es jubila al 70, no sé.
Clar. Sí, sí. Jo amb aquest tema, tinc clar, i amb la meva pròpia experiència, tinc clar que si volem mantenir aquest sistema que tenim aquí posat, que ja vam fer un pacte de Toledo en 1995, i gràcies a aquest pacte, que jo diria que és l'únic pacte que hi ha hagut entre totes les forces polítiques i va sortir per unanimitat, gran logro a l'Espanya constitucional i democràtica. Jo diria que és el logro més important que hem tingut en tots aquests 40 anys, així de clar. Aleshores, jo m'enfio bastant dels països nòrdics i crec que són gent que quan prenen mesures és perquè ho han estudiat bé. Els veig molt seriosos i a les proves me remito. El nivell de vida dels països nòrdics són els que estan sempre en els rànquings de països més avançats i millor qualitat de vida, quan entenem, més que tot, per potencial econòmic i per poder disposar una mica de temps lliure. No? Per tant, i ho veig claríssim. I la prova està, i com ha dit el company, de que a Europa hi ha la tendència és anar allargant-ho. I és que aquest sistema danès del mecanisme d'indexació que han aplicat serà semblant al sistema que van tenir els especialistes amb el Pacte de Toledo per poder dir que tenien de retrasar-se l'edat de jubilació. I encara que és una notícia impactant i que no ens agrada,
sí, que anem cap aquí.
A ningú, però segur.
Sí, sí, mira, només us he de dir, i així tancarem, que el sistema danès preveu fins i tot que cada generació tindrà 14 anys i mig de jubilació. Això ho tenen tot calculat. Ho deixem aquí, senyors, moltíssimes gràcies. I, Toni, l'enhorabona, que gaudeixis del teu temps de jubilació.
Els primers mesos, ja veurem.
Vinga. Sí, home, que sí. Gràcies.
Som el club dels jubilats.
Sí, i tant.
Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau. Sí,
ja. Molt bé. Bona tarda.
Adéu.
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 La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinsky Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Ràdio Sant Cugat,
www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
As portas dos pés.